Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per escoltar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gay, avui per qüestions logístiques telefònicament. Víctor, com estàs?
Molt bé, encara que sigui amb la distància, espero que la tecnologia ens permeti doncs, fer el programa, tota vegada que és un programa molt gironí, molt musical, molt empordanès i molt entranyable per nosaltres.
Doncs sí, i és que ja tocava, i fèiem molt temps que tocava, però hem esperat una bona efemèride. Anem, sense més paràmbuls, a donar pas al nostre convidat. Anem a saludar Josep Tero. Josep, com estàs? Feliç migdia. Gràcies per acompanyar-nos.
Content de ser aquí amb vosaltres.
Bé, Josep, bé. 50 anys fent cançons, això, anava a dir que és mitja vida, però de fet és tota la vida.
Són molts anys, sí. Són molts anys que han produït molt, sí, això és cert.
Molt bé. Per aconseguir arribar en aquesta llarga longevitat musical, que és pràcticament un acte heroic tal com tenim la cultura avui dia, ja no parlo de la pandèmia, que també, una mica de tot plegat. Hi ha alguna recepta especial per arribar-hi, mantenir-se i celebrar 50 anys?
Jo crec que la confiança en un mateix a l'hora de crear i posar en escena allò que fas. I això doncs, té l'estímul sovint de fer concerts a Grècia o a França o a qualsevol altra banda, que és el que estimula en realitat aquest teixit de compondre. Això. Sí.
Bé, si les nostres dades són correctes, l'any 1982 Josep Tero es dona a conèixer no com a Josep Oliveres, que és el nom civil, per dir-ho així, amb un recital a Badalona. No, ni més ni menys que en l'antic pavelló del Joventut a Badalona, però amb un públic prou important. Hi havia, segons les dades, 5.000 persones. En què ha canviat la nova cançó, que ara ja no deu ser tan nova, diguem-ho així, però aquesta irrupció que hi va haver ja des d'abans, des dels anys 60, és una moda que ja ha passat, que és actual. Com es pot fer? Quina valoració es pot fer del que era la nova cançó?
Sí, això de la moda i que ja ha passat, si m'ho poguessis concretar una mica, perquè no veig exactament per on tirem.
En què ha canviat i com ha canviat, si és que ha canviat aquella nova cançó?
Ara sí.
Ara ens hem entès, molt bé. Anys.
Ha canviat enormement. La cançó que es feia, la presència de cantants en el registre de cançó d'autor que apareix a través dels 16 jutges i sobretot de Raimon, era una resposta a la incomunicació, a les dificultats d'expressar-se en la nostra llengua en tot el territori, al llarg de tot el territori, que el territori és llarg, i arriba lluny, i aleshores això no és el mateix. No és el mateix. Ens hem pensat en aquell moment que s'han resolt molts problemes i el motiu pel qual va néixer la cançó d'autor a través dels 16 jutges i de Raimon, el motiu pel qual va aparèixer aquest fenomen era la fragilitat de la llengua, la ineficàcia de la llengua, que era viva, però altrament castigada cada dia. Recordo molt, per exemple, la segona meitat dels 60, la COPE de Figueres, a l'Alt Empordà, ens deien, ens ajudaven i ens cridaven perquè a través de les bones intencions, sobretot de la Montserrat Minovis, excompanya vostra de feina, doncs poguéssim això airejar aquelles atmosferes que calia netejar una mica i entrar ràpidament a defensar un espai perquè la paraula fos viva, el cantant, sobretot, en aquest cas.
Josep Tero, ets fill de l'Escala, com diguem a l'Empordà. Quins vincles mantens a l'Escala i què ha significat l'Escala i la Mediterrània per a tu i per la teva obra?
Sí, l'Escala és el principi de l'univers i de tot l'univers, per mi. És el principi del meu univers. És un univers que exalta colors, fets, persones, etc, i fets sobretot i paisatges, i això doncs ajuda, és a dir, si un estima el seu medi, en aquest cas particular el de dalt Empordà a l'Escala, doncs trobem una possibilitat de ser molt creatius, perquè doncs és un poble de quan, és a dir, ha crescut, ara hi ha 10.000 habitants, però quan 15, 20 anys enrere, doncs en tenia menys, i les coneixences entre el veïnatge doncs feien que ens assabentéssim d'això, d'aquest univers, i com funcionava, com s'havia mantingut i com era de creatiu. Això va per aquí.
Converses gironines, avui amb Josep Tero i amb les cançons també de Josep Tero en el programa.
No solament els llits on has jogut, sinó també aquells desig que per tu lluïen dins els ulls obertament i tremolaven dins la veu, i algú fortuit entrebanc els va fer bans, els va fer bans.
Aquesta és una de les joies que han donat de si aquests 50 anys de la carrera de la vida musical d'en Josep Tero. Víctor, estem avui fent un programa una mica diferent, però jo crec que molt especial, i que té aquest perfum...
D'aquell primer LP, Batecs d'ocells, el CD actual, Fugir i salvar-se, no sembla que hi hagi excessius canvis en el to, en el sentiment, en l'expressió. És així, Josep?
En tot cas, la punxada que heu fet en aquest disc explica que la Mediterrània és molt, molt gran,
sí,
i al mateix temps molt petita. És un poema sobre... És la musicació d'un poema al capdavall del qual aquest poema té la veu de George Mustaki amb mi cantant junts. Mm. És a dir, heu punxat al principi, la cançó és més llarga i apareix Mustaki amb mi. Jo i ell i jo fem aquesta cançó per tal de manifestar que la Mediterrània és infinitament gran. Mm-hmm. Quan toca de ser-ho, i de vegades es torna molt petita perquè les cultures som totes al voltant d'un mateix mar, tenim els costums molt semblants, tenim etcètera, etcètera. Per tant, sí, ha passat temps, però aquesta manera mediterrània de viure es manté viva encara, i esperem que per molts més anys.
Bé, amb aquests anys són un grapat de treballs discogràfics. Estàs, crec, preparant aquests dies, acabant de preparar el que és l'11è treball discogràfic de nom Fugir, sí, i salvar-se. Com es troba ara mateix l'elaboració d'aquest treball?
Doncs a punt de ser acabat. Vacunes, i que a final de maig hi haurà una presentació a l'ICIC de la Via Augusta a Barcelona amb el Carles Duarte, que intervé sovint, és a dir, compartim creativitat i feina en aquest sentit de gravar música, de gravar textos que puguin ajudar això, a fer la vida una mica més amable. Serà durant aquest mes de maig que la cosa quedarà enllestida.
Bé, tornem una mica a l'escala. Tinc una, davant meu, tinc una entrevista a Josep Tero, publicada a la revista de Girona l'any 99. En Josep Tero, el cantautor de l'escala. Es titula així, si va fer el company Xavi Planes. En aquella entrevista, Josep Tero es mostra bastant crític amb l'escala, precisament, és a dir, amb la transformació de l'escala. Suposo que aquesta crítica, d'alguna manera, es manté.
Sí, sí, sí. Puc respondre, oi?
Oh, i tant.
Sí, sí, tant.
Sí, la transformació del paisatge i també, inevitablement, de les maneres de viure i de comprendre la vida. L'Escala és un poble més a la Costa Brava que té la sort de ser ubicat en un espai històricament important, importantíssim. És a dir, la grecitat, Grècia, es fa present cada vegada que trepitgem Empúries i entenem que hi ha un món de 2.000 anys enrere, encara molt viu, si volem ser capaços de ser també respectuosos amb això. I els paisatges són sagrats, en aquest cas. És a dir, que s'ha fet mal bé, molt d'espai. Sort que hi ha gent sensible i hem pogut aconseguir que almenys aquest corredor biològic que va del Montgrí fins als Aiguamolls, que es diu Vilanera, que és el rere país de l'Escala, on encara queden camps per llaurar i per sembrar i per produir aliments, aquest espai és verge, i dic encara perquè sempre fa por pensar que pugui ser envaït o bé pel caprici de fer-hi aterrar avionetes i, o bé de construir un camp de golf immens, etc. Aquestes coses, això.
Bé, estem a les portes, com comentaves fa un momentet, de la publicació de la presentació pública d'aquest nou treball, d'aquest treball anomenat Fugir i salvar-se. A partir d'aquí, quins són els plans que té Josep Tero? Imagino que ganes de presentar-ho en directe, hi haurà una gira de concerts. Com funcionarà tot això?
No, és veritat, això depèn de com es moguin els qui tinguin ganes de concretar un concert meu. Ara, ahir mateix jo parlava amb l'organitzador del Festival de Naxos a Grècia, on he fet tres actuacions al llarg dels anys. I esperen rebre aquest disc del qual us parlo, Fugir i salvar-se. Esperen rebre l'aviat per saber si el programa d'enguany, el Naxos Festival, doncs inclourà un concert meu. A part d'aquest, doncs hi haurà un concert a Girona, un a Figueres, un a l'Escala. El de Barcelona es va fer el dia 1 d'abril. Després, molt poc, l'endemà mateix, vàrem entrar a les terres de gironines i vàrem anar a Aiguaviva, que va ser un lloc inesperadament extraordinari. La capacitat que té el públic de respectar, seguir les estones de comunicació entre artistes i poble, va ser un espai molt bonic, el d'Aiguaviva. Igual que el de Barcelona, que es va omplir de gom a gom, a través del Barna Sants, que ho va organitzar molt bé, etc. Tot això.
En Josep Tero ens ha parlat precisament del públic, aquest públic fidel, però evidentment doncs gairebé ha passat una generació, per dir-ho així. Com és el públic, o si és que hi ha diferències entre el públic que ara bé assisteix als recitals d'ara o els dels anys 70?
Sí, els recitals d'ara són molt més variats de públic que abans. No ho sé, potser no m'explico bé. Quan jo estic en escena veig gent de totes les edats. I és cert que la cançó d'autor té està resolta de tal manera que la gent no s'esvera en aquelles sales, ni criden, ni es posen drets, ni fan... La cançó d'autor no funciona com altres propostes musicals. És un registre de la música cantada que fa que qui emet la cançó al públic doncs ho faci tenint en compte que hi ha una receptivitat que no és la que ens convida a ballar. Encara que en algunes ocasions jo m'he trobat que cantant alguns poemes de Pepa Saïd, me'n recordo, que he vist com s'aixecaven en una plaça persones i ballaven un vals. Curiós.
Clar. Josep, amb aquests 50 anys de música de cançons, has treballat amb molta gent, gent prou important i coneguda, com per exemple la Marina Rossell o la Maria del Mar Bonet. No sé si, per exemple, elles dues han tingut ja l'oportunitat de celebrar amb tu aquest 50è aniversari o si ho esteu reservant.
No, en el cas particular de la Marina Rossell, que amb qui he compartit vida durant anys, doncs es fa present, perquè més present en aquest cas particular, perquè doncs ha posat veu en dos espais del disc. I en el cas de la Maria del Mar, ja coincidirem un dia o altre, espero que serà aviat, per felicitar-nos això recíprocament.
Clar.
Pel treball que fem en aquests anys.
Molt bé.
Bé, Josep Tero, com d'altres cantautors, però especialment ha sigut ha cantat poesia. Com és aquest, diguem, ara en diríem feeling, no?, entre el cantant i el poeta, els poetes, no?, en general, perquè no només són poetes del nostre país, sinó, com deia molt bé en Josep, de la Mediterrània. Com s'estableix aquesta relació, que seria dir espiritual?
Sí, està bé això. Sí. No, jo recordo les converses que havia tingut amb Salvador Espriu, autor del qual he musicat un poema. Més d'un, però n'hem enregistrat un, que va ser que dona nom al primer disc de Marina Rossell, si volíeu escoltar. Tenint en compte no sé si ho preguntaves, però la poesia, em deia Salvador Espriu, deia la poesia és una cosa molt alta. És a dir, ell no es donava, no insistia a dir que ell era un poeta, no ho diu mai. La poesia és una cosa molt alta, per tant, els cantautors, poetes, no sé si ho som. És possible que hi hagi poesia en els textos que escrivim, només faltaria. Ja, és a dir, quan el text emociona a través de pensaments ben expressats que un pot fer-se seu si escolta bé la cançó, doncs això, la poesia apareix. I si la fas aparèixer vol dir que alguna cosa hi ha de poètica en el teu treball. Però la poesia, torno a dir el que deies prima, és una cosa molt alta. És una cosa molt alta.
Bé, Josep Tero, fugir i salvar-se arriba just en un temps en què el de fugir i salvar-se, doncs, desafortunadament, doncs, és una realitat que estem veient cada dia en els diaris, escoltant per la ràdio les notícies. És un reflex de la situació que estem vivint en un món de guerres i de refugiats? O és pura coincidència?
El món viu convulsament des de sempre. I ara en aquesta època, en aquests últims anys, sembla que el món sencer s'ha posat d'acord perquè tot això esclati. Però tot això són opinions i no tenim prou base diguem-ne, doncs, científicament històrica, com per dir, doncs, això és cíclic, etc. No m'agrada gens parlar en aquest sentit, o amb aquest sentit, no m'agrada. En tot cas, sabem que el nostre país sempre ha estat difícil de recuperar, ha estat difícil, és a dir, la idea de país... Catalunya ha estat, té una complicació important, el poble es manifesta i diu les coses amablement, també, és a dir, o mai violentament, i doncs sí, el nostre món és un món convuls. Esperem que el món ens sàpiga entendre, que els qui fan aquest món a part del nostre sàpiguen entendre'ns, i contribuirem a fer tot el que ens demana la situació, no?
Estem a la recta final del programa. Víctor, una darrera pregunta.
Sí, a veure, els cantautors del nostre país s'han referit, o han tingut referents més aviat propers, la cançó francesa, la cançó italiana, però en Josep Tero ha sigut un devot, no sé si és el terme adequat, del món grec. És per influència, doncs, d'Empúries, això?
Sí, no, per influència segurament, però i és veritat, quan et passeges per Empúries, la força telúrica d'Empúries et dona alguna cosa més que no pas el paisatge simplement així com es veu de lluny. Per poc que t'hi estiguis, pots travessar tot l'espai arqueològic i adonar-te, sí, sobretot si passes per sobre del temple de Júpiter Serapis, pots adonar que sabent, com documents hi ha per saber-ho, sabent que el botiguer, diguem-ne, el comerciant que es va instal·lar a la Paleiàpolis, va pagar amb diners personals la construcció del temple de Júpiter Serapis, que té una figura central, que és el déu, el Serapis aquest, que és un déu egipci, mescla de grec i nord-africà. En aquests espais la força és molt, molt important, la força d'aquesta força telúrica que em referia. I si et deixes portar per les olors que té el lloc, pels colors que té el mar i el cel, canviant constantment a l'Empordà, com sabeu, aquesta volta del cel que des de Empúries es veu tan gran, tan gran. Si et deixes portar per això, la creativitat creix, si és aquest el cas.
50 anys, mig segle, fent cançons tota una vida. Josep Tero, hem estat molt contents de tenir-te aquí, quedem eternament agraïts, i ens volem sumar a les, de segur, moltíssimes, moltíssimes felicitacions que vindran en aquesta tan important efemèride. Sort, salut, fins aviat, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornem d'aquí 7 dies. Víctor, serà just la propera setmana.
La setmana entrant, si ho vol.
Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. A música de Josep Tero ens acomiadem. Adéu-siau.
Cada tant recordar, tant rumiar, s'ha quedat adormit damunt la taula. Damunt la taula.